El suplement ens agrada molt aquest espai, que és l'espai generacional, on ajuntem dues generacions d'una sola cosa. Avui em fa molta il·lusió fer aquest espai, bàsicament perquè tots hem crescut veient com aquest espai evolucionava. A data d'avui, sona així. Fa 10 anys, sonava així. Fa 15, així. I penseu, això no ha canviat gaire. No, escolta, fa 20 anys, així. Però espereu-vos. Com sonava fa 30 anys, l'any 1986, d'aquesta manera. Estem parlant de la sintonia del Telenotícies de TV3 i és que, com que aquesta setmana s'ha estrenat la nova programació de Televisió de Catalunya, avui a la conversa generacional hem convidat dues generacions del Telenotícies. Un és Carles Prats i l'altre és Salvador Alsius.
Multitudinari Sant Jordi al carrer, amb bones expectatives de vendes i en un dia que majoritàriament és assolellat a tot Catalunya.
Carles Prats, el veiem cada migdia a 2:45 i aquest que escoltem ara és Salvador Alsius.
Espanya han començat avui una visita oficial per terres de Castella i Lleó.
Després de la jornada futbolística d'ahir, les possibilitats del Barça de guanyar la Lliga...
Salvador Alsius va ser de les primeres cares que van aparèixer a Televisió de Catalunya fent Telenotícies. I és que avui, al suplement, tenim dues generacions de Telenotícies. Salvador Alsius, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Benvingut al suplement. I Carles Prats, bon dia.
Molt bon dia.
És un plaer que estigueu avui amb nosaltres, bàsicament perquè sou dos símbols del Telenotícies. El primer, i no el darrer, perquè n'hi ha més, però en tot cas sí que és bastant així, no? Salvador, tu com recordes aquell primer Telenotícies?
Això de les músiques que heu posat és significatiu perquè, és clar, jo relaciono la música, la que a mi em pertocava per l'època, amb adrenalina, no? La clàssica adrenalina que segregues allò en aquests petits moments de tensió abans de començar el programa. I ho recordo com un autèntic privilegi professional dels diversos que m'han tocat al llarg de la vida, que en aquest sentit... Abans em preguntàveu, estàs content de la teva vida? Home, i tant, per molts motius, però també per aquest, no? Perquè, bueno, m'ha tocat... Tinc la fortuna de poder engegar moltes
Clar,
coses
tot
noves.
Clar, tot era molt senzill, no? Aquella època, és a dir, hi havia una càmera, hi havia una taula i hi havia Salvador Alsius.
Sí, no, hi havia algunes altres coses, com una mena de teleprompter que era realment prediluvià, allò que anava a pedals, com qui diu, però pedals no automàtics, sinó molt manual.
Però i... tu no, però els pedals és tu o una
no,
persona?
No, de fora. Ah, de fora.
Imagina't allà amb els peus.
Això hi havia... Això
ha canviat. Això ha canviat, eh?
Sí,
i tant.
Com ho feu ara, Carles?
Doncs mira, al Telenotícies nosaltres sí que tenim una persona que passa al prompter, però al 324, per exemple, són els conductors que amb el peu, amb un pedal, literal, doncs es passen...
S'ho fan ells mateixos.
I penseu que el conductor que està dintre plató pot estar treballant a les intros fins a segons abans de llegir-les. És a dir, l'actualització és automàtica. Si per alguna raó doncs, has d'actualitzar una dada, hi ha alguna imprecisió, o vols dir-ho d'una altra manera perquè et sembla que et sortirà millor... Tu això ho pots canviar-ho?
Clar, això abans no es permetia. Abans entrava el paper, que això és una cosa molt bonica, aquell moment de...
Sí.
Ha arribat un paper.
Sí, jo, pobre, feia anar de corcoll a la noia que me'l passava, que, per cert, diguem-ne, va anar prosperant dins de la casa i ara és la cap general de producció d'informatius, la Montse Pérez. Era la noia que em passava el teleprompter i, com que jo improvisava molt, se m'anava a l'olla, diguem-ne, i improvisava i afegia coses, i aleshores ella, clar, m'havia d'estar pendent de veure quan jo tornava a aterrar en el text previst per continuar en el ritme del paper.
Sovint el prompter, a vegades potser la gent no ho sap, no només és perquè, evidentment, seria impossible memoritzar-ho tot, sinó sobretot per contenir-se en el temps, perquè hi ha el risc de que s'improvises...
Clar, però esteu quadrant imatges, no? També, no?
A mi sovint m'ho han dit, No, Carles, no improvisis, perquè si no, en lloc de fer 30 segons o 40 segons, el que has de fer, faràs un minut i mig,
però,
i això ens desquadrarà l'escaleta.
Sempre n'hi ha hagut de teleprompter, o vas fer algun telenotícia sense teleprompter?
N'havia fet algun, sobretot per, si s'espatllava, no? Dic, mira, avui no va. I aleshores, doncs, t'havies de mentalitzar. Mira, per cert, ja que parlem d'això, jo com a docent, en algun moment a la Pompeu Fabra vaig dir... Passaran per sobre del meu cadàver abans que es compri un teleprompter per les pràctiques dels estudiants, perquè considero que és absolutament antipedagògic. El que han de fer els estudiants, com fan televisió, és al revés, aprendre a improvisar, agafar, diguem-ne, soltura davant de la càmera, etc. Bueno, al final, diguem-ne, no sé si hi ha el meu cadàver per allà o no, però van passar per sobre perquè, bueno, allò, no sé què, perquè aquestes coses, els aspectes, podríem dir, comercials de la universitat, sí. No, home, llueix molt tenir un teleprompter i allà està.
Però sí que és veritat que s'ha de saber llegir sense teleprompter perquè encara ara també falla a vegades.
Clar. Mm-hmm. I tu, Carles, com recordes el teu primer dia? Perquè doncs... és molt diferent un primer dia en el qual inventes un telenotícies que un primer dia en el qual te'l trobes rodat i tecnològicament molt avançat.
El primer dia el recordo, evidentment, amb l'adrenalina de la qual parlava abans, amb els nervis, la tensió evident i amb el sentit de responsabilitat. No saps que no et pots equivocar, que tots els ulls estan posats sobre teu i que, per tant, ha de sortir bé. Tens la tranquil·litat, si tu vols, interna, que portes temps treballant-ho, s'han fet assajos, que tens una trajectòria que fa que tu hagis arribat on has arribat i, per tant, tu has d'estar tranquil, però els nervis hi són, no?
Hi ha una cosa que nosaltres en el suplement hem provat, a veure si havia evolucionat o no, que és el to. I hem comprovat que no ha evolucionat tant, és a dir, que el to informatiu que hi posava el Salvador lliga perfectament amb el to que estem donant ara. L'experiment és el següent. Hem agafat la sintonia actual d'Altra Notícies i Salvador Els Ius de l'any 84.
Bon dia i bona hora.
Aquestes són les notícies més importants d'avui.
La Força Aèria Hondurenya va frustrar el cop d'estat militar de dissabte.
Els Reis d'Espanya han començat avui una visita oficial per terres de Castella i Lleó.
Després de la jornada futbolística d'ahir, les possibilitats del Barça de guanyar la Lliga són encara remotes.
Al llarg d'aquest espai informatiu entrevistarem Teodor Garriga, últim director de Ràdio Associació de
què?
Catalunya.
Què? Colaria perfectament. No em digueu que no.
Sí,
tot ho veus, Salvador?
Suposo que sí, sí, sí.
Vull dir, el to que hi posàvem d'explicar les coses.
El Salvador estava fent cara de patir, has d'estar patint una mica. Estàs patint?
Ara?
Sí.
Escolta, no, ara no.
Patia, que no lligarà,
patia
que no lligarà.
En aquell moment, perquè és que vàrem començar fent els telenotícies realment amb una sabata i una espardenya, és a dir, no ens arribaven les imatges, ja sabeu que les dificultats primigènies que hi havia a TV3 per moltes coses, i encara que en aquell moment la dotació tecnològica era relativament novedosa respecte al que s'havia portat fins llavors, però ens faltaven moltes coses encara, i per tant era un d'infart diari fer el Telenotícies.
Home, els canvis que hi ha hagut els últims 15-20 anys han sigut abismals.
I,
jo me'n recordo, vaig començar de becari fa 20 anys i anar amb cintes, anar de rodatge era complicat, després a l'hora d'editar els reportatges doncs, no podies fer marxa enrere, ara gràcies a l'edició no lineal, doncs tot això s'ha revolucionat, no?
I això de la realitat augmentada
ho ha complicat més.
Realitat augmentada.
Sí.
Clar, aquest és un concepte que ens ha quedat clar perquè Televisió de Catalunya s'ha imposat tecnològicament, no? Bueno, és aquesta cosa que van apareixent coses al plató, no?
Sempre ha sigut una aposta, no? Ser innovadors, no perdre el fil de tot allò que puguis incorporar per tal d'explicar les històries de la manera més clara, que s'entenguin millor des de casa. I si tenim unes tecnologies que ens ho permeten fer, doncs s'intenta fer.
Clar, abans es feien il·lustracions, no, Salvador?
Es feien il·lustracions, però a més a més de quina manera? Perquè
a mà.
Exacte, tots els, diguem-ne, els sants, per dir-ho així. Vull dir que els sants en el sentit més genèric.
Ho has tret tu, eh? Jo no volia treure aquest tema.
No, o sigui, em referia als dibuixos.
Perquè,
no, doncs...
no, ara deixa'm explicar-ho a l'audiència. El Salvador Els Ius sempre diu que un dia que vagi a la Televisió de Catalunya o a Catalunya Ràdio i no li preguntin pel tema del santoral, traurà una ampolla de cava. Jo he pensat, avui no li preguntis res, a veure si salta l'ampolla de cava.
Ha estat jo.
Però has estat
tu, però em referia als sants en aquest sentit que parla popularment de... Mira, aquest llibre té molts sants, dibuixos, no? Sí. Doncs els que apareixien al darrere nostre, igual, d'economia, posem per cas, estaven fets a mà pels grafistes, eren cartolines enganxades, tal, i que aleshores una càmera enfocava perquè s'encaixessin allà en el lloc oportú. Clar, tot això ara és electrònic, és una altra cosa. Deixa'm aprofitar per dir que ara surten molt millor que abans les telenotícies, perquè de vegades hi ha gent que em diu...
En aquella època sí que eren bons, vosaltres sí que ho fèieu bé. Mentida, aquesta gent ha perdut completament, confon el seu record amb la realitat. És a dir, admires un telenotícies d'aquell moment i tot i que aleshores eren tremendament innovadors, però tremendament, perquè havíem anat als Estats Units, ens havíem estudiat com es feia per tot arreu i tal, però clar, ni punt de comparació amb el que es fa ara. Ara són millors les telenotícies, deixeu-m'ho dir, si no, no quedo tranquil.
De fet, els telenotícies són els programes més vistos de televisió de Catalunya i això suposo que fa també que sigueu allò els que esteu més al punt de mira.
Sempre.
Això sí, ho teniu en compte, això.
Clar, ho has de tenir en compte. Bé, és el que hi ha.
Jo em recordo una anècdota del Salvador que explicava que alguna vegada havia rebut un suborn. Explica això, Salvador.
Bueno, molt bé. No és com allò dels Sants, però gairebé s'hi assembla, perquè també és un clàssic.
És el tot dos.
Això he dit, jo recordo. Això
el
no
dia
millor,
que vaig estripar un xec davant de la càmera. Vols dir això? Sí. A veure, aquella època, això que dèieu, esteu al punt de mira, estàvem doblement al punt de mira, perquè on que encara no s'havia creat, diguem-ne, podríem dir, la faràndula catalana, la gent de les telenotícies ens tocava fer també el paper de rostres coneguts a molts llocs on, en principi, ara no ens hi tocaria anar. Escolta, no, has d'anar perquè ens donen el Premi Mandarina a no sé quina discoteca. Vinga, allà una nit, esperant que em donguessin el Premi Mandarina, coses d'aquestes, no?
Se li diu pessebre, això.
I aleshores, a vegades havies d'estar hores i coi, em llevo a quarts de set, allò, es feia a la una de la matinada esperant de pujar allà i tal. Però un dia, això, em va tocar anar a una discoteca, que és un tipus d'espai que ni ara ni aleshores jo he freqüentat mai, per arreplegar no sé què. I quan vaig arribar, mentre esperàvem i tal, ens van dir, escolta, vine un moment allà a la rebotiga, al despatx del gerent, em vaig trobar una persona que, agraït, suposadament, per una notícia que ja havíem donat, no demanant que donés, una cosa que havíem donat, relacionada amb oli, i no em pregunteu més perquè no en recordo més detalls, em va regalar un dossier sobre l'oli a les tradicions catalanes. Com que jo, això passava per ser un home de tradicions, jo sempre... No, escolti, allò, modestament, allò, tinc la carrera d'econòmiques i m'agrada la informació internacional i altres coses, bueno, però això a mi em va estigmatitzar molt, això de les tradicions. Doncs em va regalar un dossier sobre els sants relacionats amb l'oli i no sé què, i les dites catalanes, molt bé, moltes gràcies. Diu, no, però després no es descuidi de mirar el que hi ha dins, també. Bueno, ja m'ho miraré. Bueno, després, quan m'ho vaig mirar, resulta que dins hi havia un sobre amb un xec de regal de no sé què, de 50.000 peles, em penso que era. Una cosa d'aquest ordre. I aleshores, ostres, què fas, què no fas? I ho vaig comentar amb el director de la tele l'endemà, i li vaig dir, escolta, què et sembla si faig això? Allò per tallar de soc arrel qualsevol sospita de res i no sé què, i de passar a fer pedagogia sobre l'ètica periodística. I em va dir que endavant, i llavors vaig fer això. Vaig explicar la situació i vaig estriplar el xec davant de la càmera, i clar, l'endemà, doncs els diaris, allò...
És que és una
presentador
imatge.
De televisió rompe un xec delante de la càmera, en fi, vam fer una mica d'espectacle, també, tot val a dir,
O sigui... Tu xecs n'has rebut, Carles?
No, la veritat és que no.
I una altra anècdota.
Pessebres, com dieu, que és com acostumem a anomenar aquestes activitats, diguem, extralaborals, encara n'hi ha, i aquí més que menys que s'intenta d'alguna manera escaquejar, perquè ara ja sí que tenim, doncs, com deia abans el Salvador, una faràndula, no?, autòctona, no?, que hi van.
Que fan aquesta funció,
és molt
ben feta, per cert.
Sí que és veritat que a vegades et demanen d'anar a una festa major, o anar a una associació, amb una entitat sense ànim de lucre, que treballa amb tal o tal tema, i doncs tu has de valorar.
Si pots ajudar,
si
no?, valores
si
tu.
Si pots donar un cop de manos, a vegades hi vas, també.
Clar, un altre tema que també teniu en comú és que sou d'aquells periodistes que són responsables i rigorosos amb la seva feina. El Carles forma part del grup de mitjans públics del Col·legi de Periodistes, i en aquest cas el Salvador Olzius està al CAC, el Consell Audiovisual de Catalunya. Blocs electorals. A la teva època n'hi havia, Salvador?
No. I m'agrada explicar-ho, més a més, no? Perquè ara jo estic contra els blocs, Que quedi ben clar, d'entrada... Però matisos, amb uns matisos, no? I a mi m'agrada explicar i recordar què passava quan no hi havia blocs. I aleshores el que passava quan hi havia blocs és el que tornaria a passar si s'eliminessin els blocs, no? De dir, bueno, i ara com ho fem, no? I aleshores com es feia? Doncs havies de discutir centímetre a centímetre l'escaleta de la informació electoral al despatx del cap d'informatius. I aleshores, clar, dius...
Però ho valoràveu informativament, no? El criteri era informatiu.
Bé, però jo sempre dic... Qualsevol decisió sobre els blocs en els mitjans públics catalans ha d'anar acompanyat sobre una discussió i una resolució del sistema de nomenament de directius en els mateixos mitjans. Si no, no s'hi val. Però clar, mentre hi hagi un sistema que permet, i els directius que hi ha en els mitjans ara són gent molt digna i molt professional, i res a dir, però és parlo del sistema, no? Un sistema que origina, diguem-ne, que els directius siguin nomenats directament des dels governs, això passa ara a les televisions públiques de l'Estat espanyol, a totes, doncs, esclar, aleshores és normal que la gent tingui sospites sobre presumptes partidismes si la informació electoral no es fa d'acord amb una cotilla determinada que ve donada des de fora. Per tant, és un tema complex, eh? És a dir, que s'ha d'analitzar...
És un tema molt complex que fa
30 anys que tenim blocs electorals.
Sí, fa molts anys que s'arrossega, fa molts anys que els professionals doncs, ho estan denunciant. És evident també que això que comentava el Salvador és fonamental, la despolitització dels nomenaments dels càrrecs dels mitjans de comunicació públics. S'estan fent algunes passes en aquest sentit. Hem vist com televisions locals, la Televisió de Barcelona, per exemple, ha fet un concurs públic per nomenar el seu director, etcètera, etcètera. Per tant, estan canviant coses i, en aquest sentit, la lluita contra els blocs electorals no perd vigència, al contrari, la manté. Perquè si es poden canviar les coses, dintre el marc legal, atenció, dintre el marc legal es pot no fer blocs. Hi ha hagut televisions d'aquest país que no han fet blocs a les municipals i algunes ho estan fent ara amb les eleccions al Parlament. La Televisió de Badalona, per exemple. Vull dir que no estem dient res que no sigui possible fer. És deixar treballar els professionals.
I el CAC juga a favor d'això. És a dir, el que s'ha d'aconseguir és mantenint el sentit de l'equitat i del pluralisme, perquè això és inherent als mitjans públics, eliminar aquesta proporcionalitat, diguem-ne, aritmètica, que és realment molt incòmoda des de la perspectiva de la informació periodística.
I l'èxit del Telenotícies? Quina és la clau de l'èxit? La credibilitat?
Suposo que és tot plegat. És estar atent al que passa a Catalunya, intentar-ho explicar honestament, contrastant les informacions i intentar, com dèiem abans, innovar, no perdre el tren en la manera d'explicar les coses. En fi, suposo que és una suma. Els 30 anys que hi ha acumulats, això doncs s'ha de tenir en compte, no?
Però també amb la mirada, no?
S'ha creat una marca, no?
El Telenotícies jo crec que mira el món des dels ulls d'aquí, no? Que té aquesta capacitat d'explicar el que està passant a l'altra banda del món des d'una òptica catalana.
Aquesta és una qüestió clau que en el seu moment, als anys 80, va ser molt considerada. És a dir, s'ha usat molt la metàfora de la finestra per parlar de televisió, no? La televisió com a finestra per mirar el món. Doncs bé, abans de TV3, la gent aquí obrien una finestra i veien un paisatge que els hi era estrany, que els hi era desconegut, que els hi era fins i tot hostil, en molts casos, no? L'època, diguem-ne, en què només plovia si plovia a Madrid, o que es parlava del noreste d'Espanya, etcètera. Aleshores, de cop i volta la gent es va trobar que obrien aquesta finestra i veien un paisatge que el podien reconèixer com a propi des de tots els punts de vista, físicament i mentalment. I això, esclar, va suposar un canvi i mantenir aquest esperit de paisatge propi és molt, molt important. Un matís sobre el que has dit de la credibilitat. D'acord, la credibilitat és clau, però l'important és que el servei que la credibilitat es posi al servei de la veritat, perquè la credibilitat no deixa de ser, diguem-ne, una magnitud gairebé de màrqueting, no? O sigui, si resulta que poses la teva credibilitat al servei de la falsedat, malament. O sigui que a mi sempre m'agrada dir, alerta, la credibilitat és la pantalla que hi ha al davant, però al darrere hi ha d'haver senzillament la veritat.
Jo he estat corresponsal tant a París com a Brussel·les,
sí.
I aquest fet, doncs, quan tu vas pel món, sovint et preguntes, no? Què has d'explicar, com ho has d'explicar, a qui ho has d'explicar, de quina manera ho has d'explicar, i això és fonamental. O sigui, nosaltres no ens dediquem a anar a buscar catalans que van pel món i explicar-ho, com potser fan altres televisions. Res a dir, cadascú.
No, i que potser un espai de Televisió de Catalunya també tindrà
sí,
aquest...
Sí, és evident.
Però no? Això és un altre tema.
Això és l'Afers Exteriors.
Exacte, això sí. És un altre programa. Però en quant a informatius, el concepte és explicar el món des del punt de vista de Catalunya o als catalans, no? És diferent, és un matís molt important i que fa que tu, a l'hora d'anar a buscar les històries, busques històries universals, universals vistes amb la mirada d'aquí, no?
Perquè recentment
hem anat a Hongria, però ho estem explicant amb la nostra pròpia mirada. No?
A Brussel·les hi ha accés de notícies polítiques, no? Perquè ha de ser el centre de la Unió Europea.
Home, a Brussel·les hi ha accés de notícies de tot. Últimament han sigut molt econòmiques, depèn de... Va haver-hi fa uns anys notícies, diguem, de cara institucional, no? Què era Europa, cap on volien Europa, no? Amb el tema de la Constitució Europea, a Brussel·les no para, no? Notícies d'agricultura, per exemple, no? La gent pot pensar, no? Doncs sí, allà has de, sí, el 60% del pressupost comunitari va a política agrària comuna. Per tant, doncs els pagesos, els ramaders estan molt atents.
60%,
Exacte.
Caram.
Els ramaders sí, sí. I els pagesos estan molt, molt pendents del que es decideix a Brussel·les. Allà no pares. Sovint es diu que si a Madrid qualsevol mitjà hi té 3 o 4 persones, a Brussel·les n'hi hauria de tenir 10 o 12, pel volum d'informació que genera, no?
Sobre això del punt de vista català, m'ha vingut ara al cap una situació viscuda. Quan jo formava part de la Junta del Col·legi de Periodistes, no n'era degà encara, però vaig anar formant part de la Junta, convidat pel que aleshores era president del govern espanyol, Felipe González, a la Moncloa, a sopar a la Moncloa. Em fa la feta que aleshores el degà encara devia ser en Carles Sentís, va demanar uns quants allà. I jo allà era, diguem-ne, a la taula era, podríem dir, l'últim mico, no? I estàvem parlant de l'organització dels Jocs Olímpics i de qui donaria o no donaria el senyal dels Jocs Olímpics, perquè TV3 tenia aspiracions de fer-ho, però s'estava discutint si es podia donar o no. I aleshores, en un moment determinat, el senyor González va dir «Bueno, però al fin i al cabo, un atleta salta lo mismo, un saltador d'altura salta lo mismo si se está transmitiendo en español o si se transmite en catalán». I jo, que havia estat tota l'estona callat, des de l'últim racó de la taula, vaig dir, mire, perdona, senyor presidente, però le diré que no, que un atleta no salta lo mismo si salta en una llengua... I em va mirar com si fos boig. O sigui, saps allò? Vaig pensar, aquest tio s'ha pensat, m'han colat aquí
la
a la
mirada
Moncloa
catalana.
Un grillat.
La mirada catalana. Salvador Alsius, Carles Prat, ha estat un plaer immens. Conversa generacional avui sobre Altrenotícies. Moltíssimes gràcies i sort, Carles, que t'espera una marató que déu-n'hi-do ara,
Sí, ara espero uns dies molt intensos i el dia 27, parlant d'innovació, veureu coses noves en la manera d'explicar les coses, que és molt interessants.
Gràcies.